comentari.
Per què és populista?
Home, és populista perquè una cosa és que tu paguis, impostos, estem tots d'acord. Ara, que hi ha un excés d'impostos i que es tributa per coses que ja has tributat dos o tres cops i que ja no hi ha mesura amb la tributació...
Però d'un concurs de televisió?
És igual.
Quantes vegades ho has tributat, això?
Bueno, ella t'ho ha explicat, dues vegades.
Dues vegades, eh?
Però, no, perquè li han fet en trams. Primer li fan un 20%...
És igual. Com que és un concurs de televisió, que et fotin dues vegades o tres. Home, no.
Euros que li han vingut per guanyar un concurs de televisió.
Però hi ha anat
i... I, per tant, hi ha una part que va a impostos que serveixen per pagar hospitals i escoles.
Una part... Mira, una part, sí. Ell ho doble. Paga dues vegades.
Perquè és un 40% que se'n va a premis. I aleshores, primer li cobren un 20 i després l'altre 20%.
Bueno, i
on tributa la mèrit? On tributa la mèrit?
I què té que veure la mèrit?
És que ara barregem tot. La mèrit amb la tributació.
On tributa? No sé, ara em sortiràs amb Joe Biden, que s'hi va...
Mira que sale la tele el rei, no?
Ja comencem. I ara el Joe Biden, que s'hi va amb l'Air Force One, que s'hi gasta molta benzina, que si Putin té un lavabo d'or... Vull dir, vinga,
comentaris... No, però aquest es queixa, però paga.
Qui?
Aquest, a la gent.
Però com que tampoc troba bé la Caila, que es queixa de que paga massa, doncs jo considero que amb tributació, segons quin tipus de tributacions... Doncs,
trobo que per guanyar un concurs de supervivientes que s'ha pogut comprar una casa i un cotxe...
Bueno, un cotxe, una casa de 70.000 euros. A veure, a Barcelona què et compres amb 70.000 euros?
Ell no viu a Barcelona.
Ja,
la sort de no
viure aquí. Ella, tu,
amb 70.000 euros a Barcelona et compres un piset de 30 metres quadrats?
Com que vius a fora...
No s'equivoqui. Compra mig pàrquing.
Com que vius a la fora, fota't i amb 70.000 euros a viure a fora.
No, però a veure, són calés.
La culpa és dels supervivientes que li haurien de pagar, com fan alguns premis literaris, que en comptes de donar-te tota la pasta de cop, li haurien de pagar en 5 anys, doncs,
com lo de la
40.000 euros l'any.
I d'aquesta manera se li quedaria clar.
Bueno, per exemple, aquí.
Sí, doncs, sí. Exacte, lo de la Laura Borràs és l'exemple perfecte.
Clar.
Han de fraccionar el pagament.
Qui està, un altre que està guanyant diners, el Gerard Romero. El vaig veure ahir al cotxe, per exemple. A banda de que a vegades fa una mica de trampetes amb els seus companys.
Clar, com que el Gerard Romero està guanyant molts diners, doncs que pagui més i aleshores que tributi 3 i 4 vegades. Bueno, està molt bé que tots paguem impostos, però hi ha impostos que són impostos de l'impost. Home. I un dia, si no, faré un repàs. Jo només us dic una cosa. Feu un exercici de la detributació i de coses que pagueu amb impostos. I hi ha impostos que pagues
tres i quatre vegades.
Però bueno, endavant.
Escolteu.
Hi ha hagut dies, Eloi, que hem estat 3 hores amb la porta d'un restaurant, enfocada, i que disparàvem allà la càmera, pam, i allà estàvem aguantant. I clar, tu allà te n'havies de riure una mica, de comentar del paio que apareixia, del que no apareixia, de si passava algú dels companys periodistes que estaven en aquella guàrdia o no, perquè hi havia molts dies que, també t'ho dic ara, hem arribat a mentir, de dir estem a un restaurant quan en realitat estàvem a un altre. Teníem imatges que les tenia... Ara l'estic cagant bastant, però no passa res, jo per tu el que sigui. Jo tirava una imatge d'un restaurant quan en realitat on estàvem fent la guàrdia era un altre, per enganyar tothom, per tenir la imatge exclusiva del que estava passant allà.
El merchandising és només una de les fonts d'ingressos? O sigui, et pots guanyar la vida fent això?
Sí, ens podem guanyar la vida i ens la guanyem bé i molt bé i al final la nostra base són els subscriptors que, a més, van renovant com el seu contracte amb el canal pel contingut que tens.
Per tant, merchandising, subscriptors...
Sí,
i després... I sponsors sí, tens,
els
no?
Els sponsors que et van patrocinant i que et van ajudant al canal.
Però que sembla que sigui un pecat fer cèntims. Si la vida pots fer cèntims i ser ric, quin mal hi ha?
Bueno, hi ha molta enveja, també. Hi ha molta gent que diu, ostres, l'oportunitat... Bueno, doncs Cover Night s'estrena dijous competint amb l'estrena de Supervivientes, que ja van fer l'altre dia el llistat i sembla que a tu no t'acaba d'agradar.
No, és que no m'agradi, és que no que ningú.
Només coneixes a Raquel Mosquera. Després del partit, a Cover Night, ho seguirem.
Va, un minut 50 segons i prepara't, Arbós, sí, que preparat. Resoldrem avui ja l'últim, el darrer enigma d'Einstein.
Versió RAC 1.
Ull sec, miopia, vista cansada, cataractes. Confia la salut dels teus ulls a l'Imo Grup Miranza. Clínica capdavantera en oftalmologia amb més de 35 anys d'experiència. T'hi esperen els millors especialistes perquè t'oblidis de les ulleres, per tractar els problemes oculars o per atendre't si tens una urgència oftalmològica. Demana visita al 93 400 0700 o a imo.cat. El món del màrqueting digital té per davant reptes apassionants, però estem preparats per afrontar-los? ESIC et convida a participar en el primer bootcamp de màrqueting digital, on podràs entrenar-te amb la tecnologia més utilitzada. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona per a fer-li un gir radical a la teva carrera professional en 2 mesos.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
A veure, anem a resoldre l'enigma, que hi ha un premi, que és la tassa i les xocolates, que...
Això no et treu, no et tributa un 50.
No, perquè a l'oient li arribarà la nansa i un quart de xocolata. Un quart.
La resta ho ha de cedir en impostos.
És la proposta de Marta Caigà.
T'imagines el deixent de carrer, la resta de xocolates i la tassa?
Com que és un concurs...
Deu estar com una bola.
Com que és un concurs, doncs arribarà la nansa
i mitja xocolata. La proposta que ha dit el Dani, que si volen...
Per diferir, sí. Clar, diferir el pagament.
Diferir el pagament
això,
en diversos anys, tota que ho facin així.
Clar, vas en diversos anys i així no pagues
tant. En lloc de cobrar tants diners de cop.
Per què no aneu a treballar a Hisenda? Que us... Falta gent, eh? Va, endavant.
Vinga, doncs, parlant de despeses...
Ho tenen a tope, eh? Quan passes per davant d'Hisenda,
sí,
allà a l'Etamendi, sí, ho posa sempre, eh? Cita prèvia, eh?
Cita prèvia.
Portem amb el rotllo de la cita prèvia. Això s'ha quedat des de l'època de la pandèmia.
Sí, i ara no hi ha...
I d'aquí ja no ens hem mogut, eh? Ens hem quedat amb la cita prèvia. I avall que fa baixada.
Bé,
endavant.
Mi doncs, una vegada em van posar en un quartet.
Fita prèvia, endavant.
Me van posar en un quartet.
I què li van fer?
I no em cridava. Llavors venia tot de gent nova i anaven passant. I jo estava allà al quartet assegut.
A Hisenda?
A Hisenda, aquí a Metamendi.
Sí.
I estava en un quartet assegut, hi havia una paret. I aleshores entrava gent nova sí. I ells mateixos anaven ja cap al...
Però gent nova vol dir... Ciutadans,
ciutadans.
O treballadors de
Hisenda? Ciutadans que anaven cap al taulell i aquella noia del taulell... A mi em va dir la noia del taulell, siéntese aquí. I em va allà barraconar allà en un puesto que ni em veien i llavors anava arribant gent i clar, potser vaig estar...
I què el van treure? Quan tancaven?
Quan tancaven?
Va venir el vigilant de seguretat.
Què hace usted aquí?
Sí, que quan no, entres passes per un art de metalls,
sí.
Cuidao, eh?
Cuidao.
I un mal humor, el que està a la porta, sempre està de mal humor. El que
sí.
està a la porta, el,
sí,
que el vigilant, aquella sempre estan de...
A veure, tenen la cita, ¿dónde va? ¿Dónde va?
En fila, eh? Dius, bueno...
¿Dónde va? ¿Qué número tiene?
Que és per dir-li el que sí. diu als Estats Units, que jo li pago el sou.
Ara?
A vostè i a tots els que estan a dins.
Ara.
Vinga, que anem a la xocolata i la mitja tassa de la Gaila.
Avui recordem que parlàvem sobre la factura de l'Hotel Colón on es va allotjar...
Això, mira, pagant de la factura.
Einstein i la seva dona, i llavors en la factura, en el detall, es veu que es van veure, i avui us preguntàvem què van veure Einstein i la seva dona, i us donàvem 4 opcions. A, 2 ampolles de llet. B, 4 ampolles de vitxí catalán. C, 1 ampolla de ratafia. O D, 1 ampolla d'aromes de Montserrat.
Ratafia,
doncs no, la resposta correcta és la B, 4 ampolles de vitxí catalán.
Sí, senyor!
Ah, és que a l'àpat que ens vas explicar... Sí, és que allò només baixa amb vitxí catalán.
Es veu que, bueno, no, l'altre dia vam dir que fumava molt Einstein, que reconeixia que era el, sí. que era el seu vici, sí, però sí que no bevia cafè i no bevia alcohol perquè considerava que li anaven molt malament per la memòria.
Sí, sí, sí.
I
quanta raó tenia.
Sí.
Quanta raó tenia.
En canvi fumava, que tampoc
Bani?
No.
Digo que el alcohol i el tabaco que...
Són dolents per la salut.
Que perjudiquen la salut.
Lo que...
Va, Anem a resoldre...
Perdó, només un apunt, eh? Es van gastar 692 pessetes en total, la factura.
Home, aquell temps...
Aquell temps eren diners, 255 eren en àpats, i a part l'Ajuntament es va gastar 165 pessetes en diversos rams de flors per la dona d'Einstein, perquè en tots aquests actes que feien, a cada acte li donaven un...
Pues, anava. I què en feia amb els rams de flors?
No ho sé, els deuria repartir o els deuria acumular, però 165 pessetes en rams de flors per la dona.
És de les coses que tenen més... amb un regal d'aquest tipus, és de les coses que tenen més poca vida en mans del qui li regales, perquè normalment després no sap què fer-ne i...
Bueno, el tens en un gerro, poses aigua fins que...
No, però tu, per exemple, allò que veus al Liceu, no? Que la soprano, ara no s'estila, però abans li portaven a la cantant un ram de flors, no?
Gros.
I gros. I sempre penso, i aquest ram de flors, on es quedarà el camerino?
Segurament.
Que després, clar, te n'has d'anar a sopar i has d'anar...
Se podreix l'aigua.
Bueno, anem amb els oients.
Vinga, hem rebut 559 mails i d'aquests 433 són correctes. No sé si la Míriam Díaz vol dir un número de l'1 al 433.
Doncs el 220.
220, vinga.
Demà ja no parlarem d'Einstein.
Sí, ja era hora, eh? Perquè, noi, portes 4 dies amb Einstein. Demà de què parlarem?
Demà parlarem dels gats marsupials d'Austràlia i Papua Nova Guinea.
Mort meva, el que ens espera demà.
Clar, és que no us sembla res bé.
És que no...
Clar, no volíeu Einstein, canvi radical de tema.
No, no, però... Home, d'Einstein al gats, sí, sí.
Són ja tenim la guanyadora d'avui, és l'Ester Bombardó. Diu, bona tarda, la resposta d'aquesta tarda és la B. Salut i alegries per tots, Ester Bombardó Pijuan.
Gràcies, Ester. Doncs demà, com deies, els gats...
Marsupials, d'Austràlia i Papua Nova Guinea.
Sí,
d'Austràlia i Papua Nova Guinea.
Sí, no, els has anat a buscar lluny, eh?
Perquè saps què fan? Copulen com si no hi hagués demà. Bueno, i d'això doncs parlarem demà.
Doncs demà amb el senyor Boigues, que ja parlen de que és el nou Rocco Siffredi, demà li podràs plantejar. Fem una pausa de 2 minuts 30 segons i males notícies per tots nosaltres. Home, perquè es comencen a aplicar noves restriccions pel que fa a l'aigua a casa nostra. La sequera continua.
RAC 1.
Les biblioteques municipals també som més que un club. Amb més de 2 milions d'usuaris, som el club amb més carnets. A la xarxa de biblioteques municipals de la província de Barcelona compartim lectures, cultura i coneixements. Només hi faltes tu. Visita bibliotecavirtual.diva.cat. Fes-te el carnet i gaudeix de tots els seus avantatges. Diputació de Barcelona.
Ha arribat la primavera i tens ganes de canvis? Aprofita ara les ofertes de primavera de Smith per renovar la teva cuina o qualsevol racó de casa teva amb les nostres solucions de mobiliari a mida. Home Smith Home.
Demana ja la teva cita a qualsevol de les 7 botigues Smith de Barcelona o al nostre web homedesign.schmidt.
Posa't en forma amb Basic Fit. Et mereixes sentir-te bé amb tu mateix? Així que fes del fitness un bàsic a la teva vida. Aconsegueix el nostre Keep Fit gratuït amb tot allò que necessites per posar-te en plena forma. Queden 3 dies. Basic Fit. Go for it.
Benvinguts a Hollywood. Aquí els somnis es fan realitat. Així que segueixin somiant.
Últimes funcions del musical que ha arrasat a Barcelona, Pretty Woman, amb música de Bryan Adams i Jim Balance. Torna a viure aquesta irresistible comèdia romàntica al Teatre Apolo. Entrades a la venda a teatreapolo.com i a prettywomanelmusical.com.
Jordi, què fas movent aquest sofà i aquesta tauleta?
Mira, he estat pensant a canviar la distribució. No trobes que aquest sofà quedarà molt bufó aquí?
Em faràs parar boja.
Final de rebaixes a Galeries del Tresillo amb descomptes fins al 60%. Encara hi ets a temps? Et mereixes aquest sofà, aquest matalàs, aquesta llar. Galeries del Tresillo.
Per tu, que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi, apuja el volum, perquè per fi sentiràs un anunci que t'ajudarà a guanyar més diners. Si ets taxista, registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Pere Arquilloé i Carles Martínez protagonitzen L'adversari al Teatre Romea.
Julio Manrique porta a escena la novel·la de Manuel Carrer, la història real de l'assassí que va construir la seva vida en base a la mentida.
Quan va comprendre que estava a punt de ser descobert, es va estimar més matar els seus abans que enfrontar-se a les seves mirades.
L'adversari, a partir de l'1 de març al Teatre Romea. Compra les teves entrades a teatreromea.cat i a promentrada.com.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
Un minut, arribarem a un quart de cinc. Míriam Díaz, parlem d'aquesta nova fase, sí, de sequera d'excepcionalitat. El govern alerta que estem pitjor que la sequera del 2008 i activa noves restriccions pel 80% de catalans.
Sí, això vol dir 6 milions d'habitants de 224 municipis, sobretot àrea metropolitana i les comarques de la Catalunya Central i Girona. Són les àrees que veuen del sistema Ter-Llobregat i la conca de la Muga i Fluvià. I és que els pantans estan al 27% de capacitat. És més que la sequera del 2008, però les zones aquestes amb més risc estan en pitjor situació que ara fa 15 anys. La consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, fa una crida a la responsabilitat davant una perspectiva, ha dit, de futur molt seca.
És una evidència que estem en emergència climàtica i que a nivell pluviomètric no ens trobàvem una situació similar des del 1905. És a dir, portem 29 mesos d'extrema sequera. De fet, una pregunta podria ser, perquè em sembla com molt òbvia, quan hauria de ploure per sortir, doncs, d'aquest episodi de sequera, no? Potser hauria de ploure 50 litres cada dia durant 4 mesos.
Imagina't el que hauria de ploure per revertir aquesta situació. A nivell pràctic, com ens afectarà? Doncs es limita el rec al consum mínim per la supervivència dels arbres i les plantes. Només es permetrà regar la gespa si es fa servir per l'esport federat. Per tant, camps de futbol sí, la gespa de casa no. A casa només es podran rentar els vidres i els miralls del cotxe. La resta hauràs d'anar a un autorrentat i que t'ho facin allà. Per al consum domèstic, cada municipi tindrà un límit d'aigua diari de 230 litres per persona. Ara mateix el consum mitjà és de 117 litres per persona i dia, per tant, hi ha un cert marge. Per fer-nos una idea de l'aigua que consumim, hi ha xifres que m'han cridat bastant l'atenció, en una dutxa de 5 minuts, quant diríeu que gastem?
Què sé jo?
De litres. 5 minuts, no et vull dir allò... Allò que t'hi regales a la dutxa, no.
Ara igual em passo molt. 1.000 litres és molt, no?
És molt. Són 80 litres.
80.
Una dutxa de 5 minuts. Omplir la banyera són 300. O sigui que omplir la banyera ens ho podríem estalviar. Fer la bugada, la rentadora gasta uns 50 litres, depenent del model, però la mitjana seria això. El rentaplats gasta uns 20. I cada cop que tirem la cadena del vàter, llancem uns 10 litres d'aigua. També redueix, en altres mesures, un 15% l'aigua per usos industrials, i els que més ho notaran són els pagesos, que passen d'un 25% al 40% menys d'aigua per a usos agrícoles.
I què en diuen els pagesos?
Doncs mira, hem parlat amb Josep Cuscó, responsable d'aigües d'Unió de Pagesos. Diu que entenen la mesura, però que la troben malament, sobretot que els preocupa com els pot afectar els conreus, sobretot els que vulguin plantar a partir d'ara, sobretot a la zona del Llobregat, on és una zona on es cultiva molta verdura.
Com a lloc de regants, n'hi ha un 40% menys d'aigua, i llavors, clar, si en un enrec entren 6 litres d'aigua, doncs n'entraran menys. Clar, llavors vols dir que no tots els pagesos poden regar. A veure, que tinguin coses plantades, perquè les coses plantades no s'han de deixar morir. Es recomanarà, suposo, que el que tingui de fer una plantació nova, doncs que no la faci.
Cuscó, que agafa el guant de la consellera Jordà, que ha demanat avui fer un pacte de país per la sequera, i diu que els agricultors també hauran de fer la seva aportació per gastar menys, però mantenir la producció.
Home, intentarem enraonar en agricultura i en govern, vull dir, per plantejar-nos, vull dir, de poder tirar l'agricultura endavant, vull dir, seran recs eficients, fent nous recs, o fent solucions, vull dir, perquè no, a veure, el país tingui aliment suficient per poder d'això, si no pateixi una greu falta d'aliment o aquestes coses.
Per cert, que el govern català es queixa que altres administracions no estan fent prou contra la sequera.
Sí, concretament, la consellera s'ha queixat de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, de la que pengen els regadius de tota la vall del Segre. De fet, diu que han enviat reiterades peticions de reunió i quins plans tenien previstos davant la sequera. I la resposta ha estat surrealista. La consellera Teresa Jordà els ha enviat aquest toc d'atenció.
La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, no, al nostre entendre, no està fent els deures. Jo no sé si ara podré donar tota la informació, però en qualsevol cas, Oliana deu estar per sobre, molt poc per sobre del 40%, Rialp a l'11,85%. És innegable que hi haurà dificultats per regar, però és que a finals de la campanya de reg de l'any 22, la passada, no es va ser previsor es regava manta.
Imagina't.
Llavors, això ens preocupa i ens ocupa, clar, nosaltres aquí podem fer el que podem fer, però malgrat tot ara hem demanat ja una reunió com formal, ho hem exigit, després de que, ja us dic, és que la contesta va ser tan frívola com Dios proveerà.
Fixa't.
I evidentment això els efectes els té sobre pues, els nostres pagesos, també de tota la vall del Segre.
Molt bé, doncs des d'aquí...
Dios proveerà.
El Ole Tu, dedicat a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre.
Molt bé. Ole Tu, Ole Tu.
Això és tenir criteri.
Clar, justament avui, qui ha parlat és la presidenta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, que ha dit que es preveuen aplicar restriccions, però que no es decidirà res fins a finals de març, a veure si canvia la cosa.
Dios proveerà.
Nosotros en el Corte Inglés en el Corte Inglés nuestra peluquería.
Ah, la perruquería, que has dicho en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés. No, quería aprovechar por esto, porque nosotros pues tenemos un sistema puntero de referencia ahora mismo en lo que en toda Europa y que
está... Vosaltres teniu el segell de qualitat.
Segell de calidad ambiental Eco 2000. Sí, eso te lo ponen desde Europa, te viene un perito y te dice y te certifica.
Entonces es exigente eso,
Sí, 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 ya lo sé. Pero nosotros siempre en eso hemos tenido mucha sensibilidad.
Muy bien.
Hemos estado como muy con esto, como muy encima
muy
de todo esto.
Muy ecológico, muy ecológico. Y eso, cuando donen desde Europa aquest segell de qualitat ambiental que el teniu des del 2000?
Des del 2000.
¿Qué presuposa?
Bueno, pues nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema único y creado por nosotras que a las personas que ponemos en el lavacabeza, el agua no se tira.
Muy bien.
No la reutilizeu.
Sí, eso es. Se mete en un depósito y se recicla. Luego la pasamos
Pero
por
la,
un...
¿La netegeu?
Claro, claro. Hombre, se pasa eso por un filtro Brita. Y la usamos de nuevo.
Oma, pero filtra Brita.
Eso es un circuito, circuito cerrado y no te ahorras muchísimo trabajo.
Claro. Pero es que el filtra Brita es para utilizar ús domèstic, que poses l'aigua de la xerra.
Ja que l'he tratado a un grifo más gordo y ya está, porque el grifo gordo del de la
Però això va passar, o sigui, tot el test aquest de qualitat ambiental Eco 2000.
Vino un inspector y nos lo...
I va passar.
Luego esto va en un circuito cerrado que te ahorra mucho trabajo, porque mira, el agua ya baja con el tinte de la señora de antes. Entonces ya, pues pone el tinte en la cabeza de la nueva. O sea, el sistema, yo le llamo lavatinte.
L'aigua bruta la feu servir.
He hecho varias charlas, Yo he hecho varias charlas. Por España, varias charlas con este sistema,
Claro.
Súper ecológico.
Pero a ver, l'aigua, o sigui, tu li rentes el cap a una senyora
eso
que porta el pin, ¿no? Al cap.
Eso es.
Aleshores, aquesta aigua la fa servir...
Ese agua pasa por el filtro Brita...
Sí.
Y sale por circuito, por otro. Entonces, que viene la señora
pero
Mercedes. Señora Mercedes, ¿quiere? Le voy a poner un tinte nuevo.
Claro,
es el mismo de la otra.
Però si la senyora que tu has tenyit és morena i et ve una rosa i es vol tenyir d'arròs...
La convenzo. Eso es persuasión. Eso ya viene de mi cosa.
I esto está, això està avalat, perdona, per Europa?
Pero, per el sistema de... Eco 2000. Y luego eso, el otro día, por ejemplo, estuvo aquí el Xavier el Bonastre y después de lavarle la cabeza aproveché el agua y entinté al Dani Ramírez, por ejemplo.
Vale. Pero a ver...
Bueno,
¿cómo?
Bueno, igual me pasó con el Pere más este, ¿cómo se dice el otro? El Ramón Tamame, ¿cómo se llama?
Sí.
Pues eso. Ahí va pasando.
La misma agua.
Yo ya en mi agenda.
Pero
es que,
tienes dos o tres depósitos diferentes.
Claro, yo en mi agenda ya veo. Ah, mira, que viene este, que viene el Pere más.
Se le va a venir el Pere más a la botiga.
Claro,
te lo vas a posar.
Pero ya lo
cuadré para que viniera el Ramón Tamames ese, porque tiene el mismo color.
A las restas del Pere más.
Exacto. Entonces yo ya cuando cuadro la agenda ya lo cuadro así. A ver, Mercedes, ¿qué día? Es que me iría bien un martes. Pues mira, a ver, tengo hueco un miércoles, porque yo sé que el miércoles.
Vas ajuntant per color de cabell.
Por Pantone.
Molt bé.
Los lunes rubios. Bueno, los lunes creo que no abrimos. Los martes rubios.
Muy bien.
Los miércoles jobrizo. ¿Sabes? Así.
Está bien. Entonces los haces ir, por ejemplo, al Pere Mas y al Ramón Tamames. Coincidir, que coinciden.
Una al darrere de l'altra.
Sí, claro, es verdad. Ells llevan... I és amb l'aigua ja reciclada.
Eso es.
Amb aquest sistema avalat.
Ja reaprofita el tint.
I està, dius que està avalat per la Unió Europea.
Por la Unió Europea.
Muy bien.
En estos momentos.
Está muy bien. Bueno, anem al mobile, perquè ahir li vam posar deures amb Víctor Endrino.
Sí.
Atenció, perquè avui anava a la presentació d'un ChatGPT, que és, tothom parla d'això ara, sí, el ChatGPT, aquest xat que...
És el tema.
No per mòbil, era aquest.
És el tema.
Aquest era per telèfon mòbil.
Aquest xat que...
És intel·ligència artificial.
Sí, 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 és del que es parla i del que s'ha de parlar, intel·ligència artificial. No et pots sortir d'aquest tema. I bé, avui el Víctor Endrino ha anat al ChatGPT del telèfon mòbil i ha pogut parlar amb un GPT. Bueno, amb un xat GPT.
Recordem que ell va dir que la promesa era que li contestaria una veu com sí. si fos una persona bueno, humana clar, i no una màquina.
Bueno, clar, si és intel·ligència artificial sí, estem parlant d'això.
Exacte, sí, exacte.
Almes de metal, almes de metal. Mm. Ah,
si no et contesta, Pascal. Mm. Bé, Víctor Endrino, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Bé, bueno, com ha anat això? A veure, explica'ns aquesta conversa que has tingut amb aquest xat de mòbil GPT.
Doncs mira, la conversa l'he tingut perquè això era a un estant molt petitet d'una startup francesa que es diu Talker.ai que han vingut a fer una demostració de la seva tecnologia, és a dir, ara no han vingut a ensenyar cap producte que realment estigui acabat, perquè ells el que volen fer és una mena de mini chat GPT adaptat a les empreses doncs, que els hi vulguin comprar per fer doncs, serveis de chatbots, és a dir, d'atenció al client, assistència tècnica, bueno, per quan hagis de trucar i potser reservar una taula en un restaurant, doncs que en lloc d'atendre't una màquina, no?, i que soni a màquina i que premis 1, premis 2, premis 3, no cal. Tu senzillament parles normal i la cosa aquesta t'entendrà. I aleshores, el que no entengui, doncs ells ho fan d'una manera que amb els seus software ho redirigeixen a ChatGPT que teòricament ho sap tot i aleshores doncs ChatGPT respondrà, perquè passa que això és una cosa una mica arriscada, eh? I aleshores jo ho he provat i m'han fet trucar a un telèfon francès, perquè són ells són francesos.
Bueno, clar, aleshores, ells on tenen el robot el robot amb intel·ligència artificial
sí,
a França
sí. Aleshores, quan he trucat, ells ho havien adaptat, perquè jo els hi vaig dir, escolta, ho puc fer en castellà com a mínim, no? O en català? Sí, en espanyol. Vale, doncs en espanyol.
Venga.
I he trucat i m'ha sortit una veu que m'ha dit hola. I jo els he dit hola, què tal? I aquest és la primera presa de contacte.
Hola, què tal? ¿Cómo estás?
Hola, soy el asistente virtual de Talker. Hazme preguntas y te responderé.
¿Dónde hacen el mejor café de Barcelona?
No hay una respuesta única. Depende de los gustos personales.
Sí, clar. Bé, a veure...
A veure, Endrino, perdona.
No és una veu gaire humana, eh?
És el que anava a dir.
Nota, eh?
És la veu...
Una cantarella per exemple, que espanta.
Bueno, és la veu que et pot orientar amb un navegador d'aquests, sí. Quan estàs viatjant...
Exactament.
Giri a l'esquerda.
Sí, oi que allarga les vocals?
Sí.
Això és molt típic. És molt típic de Google Maps, per exemple. Doncs això és la veu de Google.
Calle Pujadas, 42. Avenida Mistral, 12.
Bueno, jo aleshores he seguit parlant...
És molt natural.
Sí. He seguit parlant amb ells perquè dic,
sí,
bueno, fes-li alguna pregunta que tingui una mica de gràcia, sí. No? I jo volia quedar molt bé amb el versió, ja que m'heu deixat doncs, explicar-vos això. I li he preguntat quin és el millor programa de ràdio de Catalunya.
Molt bé.
¿Cuál es el mejor programa de ràdio que hacen en Catalunya?
En mi opinión, buenas noches. Cataluña es el mejor programa de radio de Cataluña.
¿Quién presenta el programa Buenas noches Cataluña?
Ana Pastor presenta el programa Buenas noches Cataluña.
Ole tú, ole tú.
Clar, a veure...
Quin programa és aquest?
Jo no sé, per de moment no sé si existeix el Buenas noches Cataluña.
Buenas noches Cataluña.
Buenas noches Cataluña, però Buenas noches... Busquem-ho.
De moment és intel·ligència artificial, però...
Molt artificial.
Però, exacte, és del tot artificial, perquè sol...
Jo esperava que digués versió RAC1, però és que no li donen la gana. Jo he intentat... A veure, després l'he intentat forçar una mica a que parli
Ara, perdona. Andrino, disculpa, però clar, a banda del nom Buenas noches, que ja dius...
No em surt res, eh? Per Buenas noches Catalunya, Ana Pastor, no em surt res.
Clar, Ana Pastor, dius, home, Ana Pastor, en català,
Catalunya, no.
Crec que no fa massa cosa. Bueno, primer fiasco, tot i que el que es porta i del que es parla és l'intel·ligència artificial, que és el... Bueno, endavant, què més has preguntat?
Res, doncs he volgut acotar una mica i he tirat una mica a veure si parlava de tu, Toni. Mira, això és el que
dius.
Yo prefiero versión RAC1 de Toni Clapés.
Entiendo. Me alegro de que prefieras la versión RAC1 de Toni Clapés.
¿Tú qué me puedes decir de Toni Clapés?
Toni Clapés es un chef catalán reconocido internacionalmente por sus innovadoras creaciones culinarias.
¿Y cuál es el plato estrella de Toni Clapés?
El plato estrella de Toni Clapés es la fideuá.
¿Y en qué restaurante cocina Toni Clapés?
Punto. No conozco el restaurante de Toni Clavel.
Toni Clavel, sensacional.
Descollonada. Ole, tu, quan m'estava explicant això. Però jo he buscat Toni Clavel, no hi ha cap Toni Clavel ni cap Toni Clapés. Dic, bueno, que hi hagi un Toni Clapés, sí, que sigui cuiner, bueno, potser s'ha confós.
Sí, sí. Que,
I què tal et surt la fideuà?
Home, em surt de nassos. Mira, l'única fideuà que he arribat a fer és una que venen per l'Empordà, suposo que la pots trobar a altres llocs, que és d'una empresa, bueno, que el pot posa Jazz Marriott, que està extraordinària. És l'única fideuà que obres el pot, i ens poses aboques tot el sofregit, sí, el líquid, i aleshores poses la fideuà, deixa el que et marca el catàleg, i ja està, és la fideuà. És bona, surt molt bona, és l'única fideuà que he fet. Però no...
Doncs mira, potser tindràs fama fent aquestes fideuàs.
No sabia que tenia un restaurant, hauré de buscar-ho. Bueno, i pues un èxit, no, de moment?
Sí, un èxit de pena, perquè, a veure, clar, jo això, com que veia que no se'n sortia, dic, bueno, posem-li una mica més fàcils les coses, fem-li que parli de RAC1, que ens digui alguna cosa, no? I jo li he començat a donar peu, i mira què m'ha dit.
RAC1 de Barcelona es una emisora de radio reconocida a nivel local.
Ah.
¿Y cuál es la emisora más escuchada de Cataluña?
La emisora más escuchada de Cataluña es Flies FM.
No rascas bola, amiga mía.
No entiendo la expresión rascar bola.
Us asseguro que no hi ha el més mínim muntatge en aquesta gravació.
Tal qual, eh?
Està clar que està a les beceroles això de la intel·ligència artificial, tot i que estic convençut que a la llarga
millorarà,
acabarà fent...
millorarà,
que acabarà fent programes com el que estem fent,
sí.
Jo em dedicaré a tallar-me les ungles a casa.
Igualment.
Sí, sí, però ja t'ho dic jo que... Bueno, doncs, escolta, has pogut veure alguna cosa més en Trino avui o què?
Bueno, sí, he vist algunes coses. He vist una tablet de ZTE que acaben de presentar ara mateix que fa un 3D, que dius, ostres, el 3D, no és una mica antic això? Dius, sí, però és que ara tenen una nova tecnologia que et mira els ulls i t'envia una imatge per cada ull. I llavors fa un 3D que jo he pogut veure que està molt bé. Ara, per què servirà? Doncs em sembla que perquè se la quedin ells, perquè no crec que en venguin ni una. D'altra banda, també he vist un rellotge que és una mica com el James Bond, que se li obre la pantalla, se li aixeca com si fos un capó, sí, i a dintre del rellotge tens dos auriculars.
Ah,
i te'ls poses i ja està. No, això trobo que és força pràctic. Poca bateria, però força pràctic. Se sent molt bé, a més a més.
Molt bé, doncs, Víctor, escolta, demà bueno, quin experiment et ronda pel cap?
Demà vull provar uns patinets, perquè també hi ha patinets elèctrics, i també ara estan a punt de presentar un mòbil que diuen que es carrega del 0 a 100 en 9 minuts i mig. Sí, el que passa és que demà no seré presencialment aquí, però si voleu la informació, demà us en parlo.
Demà ens ho expliques. Molt bé, doncs demà ja en tindrem coneixement d'aquest mòbil que es carrega en 9 minuts i mig. Home, això és un canvi, Això és un canvi.
Per cert, Toni, que mentre estava escoltant el Víctor, el Marc Serra, la redacció, ha preguntat al xat GPT, no al del mòbil, sinó a l'ordinador,
l'altre xat,
qui és Toni Clapés, el xat GPT. I el xat GPT ha donat la següent resposta. Toni Clapés és un presentador, periodista i escritor español, nacido en Barcelona en 1965. Es conocido por su larga trayectoria en televisión y radio en España y por su estilo cercano y desenfadado en la conducción de programas y entrevistas. Clapés comenzó su carrera en la televisión autonómica catalana TV3, donde presentó programas de variedades y culturales como Al Furasté y Keki Com. También ha trabajado en otras cadenas españolas como Antena 3 y La Sexta, y ha sido colaborador en programas de radio como La Ventana de Cadena Ser. Además de su trabajo en los medios de comunicación, Clapés también es autor de varios libros, entre ellos Ara ja és demà i Un home anomenat Ove.
Bravo.
D'on ha tret tot això?
No bueno, està clar que això dels xats GPT, tota aquesta intel·ligència artificial s'ha de afinar una mica. Víctor, moltíssimes gràcies.
Que vagi molt bé, adéu-siau.
I avui la Montse Martí, Míriam, ha estat al Metavers.
Al Metavers.
A veure, Montse Martí, bona tarda.
Hola, bona tarda. Estic impressionada amb la conversa de l'Endrino.
Sí, sí, no? Jo també, Ja som dos que estem impressionats. Ja som dos.
Haurem d'educar les màquines, sí, home, perquè sí, sàpiguen una mica més.
I perquè ens fotin el lloc de treball. Ah, tot i que avui escoltava que això ho han dit avui amb una píndola al matí, deien que això s'ha dit sempre a les diferents generacions. Per tant, he d'anar pensant a veure què em dedicaré d'aquí 4 o 5 anys. Però bé, avui has estat rodejada, Montse, del German Rock, ara que parlàvem de Fideuàs.
Sí, ben acompanyada els germans Roca, s'han estrenat per primer cop al Mobile, no havia vingut mai, i s'han estrenat col·laborant de la mà del Mobile World Capital. El que han fet és han muntat una experiència immersiva que està tenint força èxit, hem de dir, entre els congressistes i també els visitants que, polítics i institucionals que aquests dies passen pel Mobile. L'experiència és, bàsicament, menjar-te un bombó, que pot ser dolç, picant o cítric, del celler de Can Roca, amb unes ulleres de realitat virtual posades. La proposta que promet? Doncs promet potenciar el gust del bombó a través de tots, dels cinc sentits, no només del gust. Yeah. Les ulleres, doncs, me les he posat i al principi doncs et porten cap a un món de realitat augmentada, és a dir, no perds el món de vista, continues veient els congressistes, continues situant-te al Mobile, però hi ha un moment en què vas a buscar el bombó, perquè encara el veus, el bombó és real, te'l poses a la boca i en aquell moment és quan aquestes ulleres de realitat virtual et porten a un món completament virtual i perds el món de vista. Llavors sí, ja no veus ni congressistes ni res. I a partir d'aquí, depèn del bombó que hagis escollit, el gust que tingui, doncs veus unes imatges o unes altres. Jo he escollit el bombó dolç i el que he vist són unes imatges de llums i colors, pinzellades de color groc, verd, i també com una mena de meteorits que venien cap a mi i tu podies tocar amb les mans i fer explotar. Ho dic perquè el creador de l'experiència, que és el mestre xocolater del celler de Can Roca, Damián Alsop, ha dit que tot plegat el que potencia és doncs, l'experiència de menjar el bombó i et permet doncs, adonar-te de tots els gustos que té el bombó.
Quan posem una cosa en la boca, no és que tenim tots els sabors a la vegada. Això és erroni, no existeix. Si intentes de fer llistes dels sabors al primer moment, no, només tens 3 o 4. Si esperes més temps, un minut, ja tens una llista plena de sabors, perquè les coses venen en fases.
Perdoneu un segon.
I jo ho reia. Sí, Marcelí, t'explico
que... Sí, no, Martí, però escolta'm, a veure, és que això... Jo fa l'efecte que hi ha hagut com un agrillament general del món, que tothom s'ha perdut l'orema, i tu mira, jo agafo mitja presa... Com deien a casa meva, masses gustos.
Masses gustos.
Al final,
masses ja, coses.
Tenim de tot, masses coses.
Masses coses. Jo agafo mitja presa de xocolata Geelong, me la poso a la boca i escolta'm, una mica de cafetó
i llestos
i escolta'm, la mar de bé i, no cal, i sense meteoritos,
Només vamos a morir todos!
Avui, per cert, qui ha acompanyat a Montse Martí i que ha estat amb un stand fent una performance és Marta Giné, al Metavers.
I Velasco!
Ha participat en una performance del Metavers fent poesia, la poesia de Catalunya, la poesia de casa nostra, poesia en el Metavers. Com ha anat l'experiència, senyora Giné?
Irrompent i penetrant en el Metavers esdevinc vers univers desperverso.
Ui, ui.
A una altra banda de la realitat miro i giravolto com baldufa còsmica i me n'adono hipnòtica. M'he fet caga. Visca el Metavers i els bunyols de la Quaresma de Catalunya.
Visca, visca. Ha estat l'experiència al Metavers.
El pallatxo Popi.
Pipo o Popi.
Entra en el Metaverso. Caramba, caramba, senyor Popi. ¿Qué hace usted ahí? Mira, en el Metaverso, escucha, mira, muy bien por aquí, oye, muy bien, le explota la nariz. Roja y redonda del payaso imbécil. Y deja el Metaverso con un gran charco de sangre. ¡Ay, pobre payaso, pobre!
están los niños?
¡Pobre payaso papi! ¿Llevan al payaso papi a urgencias? ¿Suspenden el mobile? Mientras Ana Colau pasa el mocho. Visca el metaverso, senyors de Guadal.
Visca, visca.
M'aixerranco! Què dius? Què fas? M'aixerranco en el metavers. Formes, colors, somnolència, sopor, una cuca de llum llarga i peluda, amb busca en l'orgia estratosfèrica. Ets tu? On som? Jo què sé, on ets? Ho sabràs? Metavers! M'aixerranco! Més endins, metavers, sóc el metavers, mete-me la entera, metavers, sóc teva, sóc gossa, bé! Al cap de 9 mesos, demano la cistella de nadó de Capravo. Visca el metavers, els banyols de Quaresma.
No entenc res, ja. Nites, absolutament res. Bueno, ha estat l'experiència de metavers de Marta. Sí, home, i tant, gràcies.
M'he cagat a sol.
Escolti. De veritat, eh?
Això que no havia passat mai.
Al lavabo, passi cap allà, sisplau.
Que una poeta es cagui a l'escut, diu, de record. No, és una experiència que no havíem... viscut. I foto una catipent que no t'hi pots dir.
Entre el bròcoli i això.
A mà esquerra, lavabos.
Montse Martí, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bueno, qui també s'ha passejat avui pel mòbil, i amb això acabem, és Jan Laporta. Alguna referència, alguna cosa, alguna dada que haguem de tenir present?
Home, s'ha passejat per un... Saps això que han fet una cosa al mòbil, que es diu a les olors de Barcelona?
No ho sé.
Que tu
no sé.
Olores amb una mena d'aro i doncs vas sentint olors de diferents
olors elements, o pudors,
elements d'interès de Barcelona. A veure.
Últimament.
I una de les que hi havia era, bueno, es veia una pantalla amb el Camp Nou. Llavors la porta ha anat allà i ha olorat doncs que, a què feia olor. A què feia olor al Camp Nou. Si voleu el podem...
Sí, ja, sí.
Totalment, la gespa mullada. Sí. I una mica de cuir. Hi ha un punt de cuir.
De la pilota.
S'hi ha detectat la gespa mullada i el cuir de la pilota. Yeah. La Montse Martí, que estava allà, doncs, ha pogut gravar un vídeo en aquest moment que la porta olora això. Ara penjarem el vídeo a les xarxes. I on se'l veu, doncs, es veia un senyor corrent pel camp i la porta... respecte al clàssic d'aquest dijous, ha fet aquest comentari.
Això hem fet l'actual, eh? No.
Si em veu córrer tant, el Xavi em farà jugar el dijous.
I ja està. No ha volgut
doncs és possible
pregunta.
Que la porta hagi de jugar dijous, sí, perquè sí. Avui també en Sofati ja és dubte pel dijous.
No ha entrenat,
per tant,
correcte.
És possible.
Sí, sí.
Bé, farem una petita pausa. La pregunta que us llancem i que tenim ja a la xarxa és... està relacionada amb la...
Amb la poda d'arbres.
Exacte.
Amb la poda d'arbres, perquè ara en parlarem amb un professional, i la pregunta que hem fet, de fet és una enquesta, és quin criteri de poda es fa servir al vostre poble o ciutat. Hi ha tres opcions, que són arbres pelats, arbres plens de fulles, o no hi ha criteri. Quina d'aquestes tres opcions guanya? Quina creieu?
No hi ha criteri.
No hi ha criteri.
Versió RAC 1.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració, i li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Música sense discos. Cotxes sense benzina. Feines sense oficines. Cases sense totxos. Descobreix les cases de nova generació de Pret-a-Porter Cases. Construïdes en només 4 mesos i amb preu tancat. Pret-a-Porter Cases. Destruïm mites. Construïm cases.
Agafa aire ben fort. Que després de donar tant la llauna sobre la teva voltassa pel món, ara et toca parlar sense parar del fantàstic superdescompte que et vas emportar. Reserva ara la teva voltassa i emporta fins a 500 euros de descompte en el teu viatge de llarga distància amb Neutralia Viatges, perquè les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
Al món hi ha llocs inaccessibles. L'àrea 51, els arxius secrets del Vaticà, la rotativa d'un diari... El Club Vanguardia et convida el 23 de març vinent a una visita exclusiva per la rotativa on cada dia agafen forma La Vanguardia i Mundo Deportivo. Entra a clubvanguardia.com i participa en el sorteig per aconseguir una de les invitacions dobles. No t'ho perdis.
Necessites un cotxe ara? Difi Girona és un dels centres més importants de vehicles d'ocasió. Trobaràs el teu proper cotxe revisat, cuidat i garantit fins l'últim detall a la nau Difi Girona. Estem a la carretera Nacional 2 a Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra al nostre web difigirona.com.
El 9 de maig de 2018 es va celebrar per primera vegada el Dia Mundial dels Mitjons Perduts. I a fi, si fins i tot els mitjons perduts tenen un dia propi, no te'n mereixes un, tu també? Amb mi dia de l'11, tria la teva data especial i juga-hi. Cada dia per un euro guanya fins a 3.000 euros. Mi dia, el sorteig més teu. I recorda, un de cada cinc toca.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
El que fes verí, mata. Si ho vols prendre, doncs prendre.
Bé, suposo que ja heu fet la percepció quan volteu pel país que, si mireu els arbres, segur que us haureu adonat que no a tot arreu hi ha el mateix criteri de poda dels arbres. Hi ha ciutats que no deixen arbre amb fulla, els poden que els deixen els ossos.
Capolats.
I n'hi ha d'altres que els arbres semblen Bob Marley, que és una mica l'estilisme que es practica, entre d'altres llocs, a Barcelona. Sí. Ho varen comentar de passada i fa uns dies al programa, i Marc Serra... Hem obtingut resposta.
Sí, hem obtingut resposta a aquesta reflexió.
Hauries de muntar un debat, tu, Serra, de criteris de poda. Hi ha el criteri de poda, per exemple, aquí he vist a Calella de Palafrugell, l'arbre pelat al zero.
Capolat.
Se'n diu capolat. Tipus pelat al zero, capolat.
Sí, sí.
I després hi ha la poda més grunys, més enrotllada, que és la que es fa a Barcelona, que es deixa el cabell llarg.
A lo loco.
Més amb trenes, saps?
Perquè Barcelona és més així.
Però també dic aquesta...
Aquesta és la que s'està fent a Barcelona.
Però aquesta...
No es poda al zero, eh? Es deixa...
Els plàtans.
No, tots. Millor. Se'ls hi talla les puntes i ja està.
Perquè després a l'estiu hi haurà ombra de seguida.
Ara, jo li dic perquè, clar, aquí hi ha dues maneres de...
Però que no pot ser, és uns arbres tan poc...
D'estilitzar els arbres,
i uns arbres tant.
Endavant, tanco
parèntesis. Tanques parèntesis i ara l'obrim perquè parlarem amb un autèntic expert de la matèria, eh? Una persona que us fascinarà, suposo, com m'ha fascinat a mi, he estat amb ell parlant una hora pràcticament d'arbres, perquè és un món apassionant. La veritat és que si hi ha un criteri de poda, com diuen els nostres oients, no el sabem, perquè molts vivim en ciutats, doncs que hi ha un barri que l'arbre està en l'esquelet i, en canvi, després hi ha un arbre, doncs que hi ha totes les fulles. No sabem ben bé perquè un pelat i l'altre totalment... Doncs,
però potser hi ha que s'han de tallar més que d'altres, no sé.
No ho sabem. Sembla un tema menor, però compte, perquè l'arbrat és un regulador del clima, redueix la contaminació acústica i millora la qualitat de l'aire. Us estem preguntant, com dèieu abans a través de Twitter, quin criteri de poda hi ha al vostre poble o ciutat, i, que ja he vist que alguns ho esteu fent, si teniu preguntes sobre el món dels arbres, ara és el moment de deixar-les en aquest mateix comentari. Avui parlem d'aquest tema amb una persona que es defineix com un friqui de la poda i dels arbres. Es diu Joan Arús, d'Arús Jardiners, quarta generació de jardiners de referència, a l'Alt Penedès, tècnic especialista en hortofruticultura i qualificat en poda. Joan, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Gràcies per atendre'ns i gràcies també que Arús Jardiners ha respost a aquest debat que vam iniciar l'altre dia i que avui tindrem amb més calma. Escolta, jo vaig al gra. Els arbres, en general, s'han de podar o no?
La resposta és que no.
No?
No.
Per què?
No.
Atenció.
No s'haurien de tocar.
Home,
a veure... les persones, des de quan estem en el món... La resposta és fàcil, no? 200, 300.000 anys. Els arbres, quant temps estan en el planeta? Doncs se'n va 300 milions, 300... No està controlat del tot, però bueno, ja veieu que molts anys abans que nosaltres i no s'havien pas de podar. Ells no necessiten ser podats, al contrari. Són éssers que tiren cap al cel i la seva fisiologia és el que els mana i no necessiten ser podats. Tenen una cosa que és l'autopoda.
Ah?
I que és I sí, és quan la branca cicatritza millor. Aquest és un altre tema, que després el podador, hi ha molt podador, però després s'ha de saber entendre l'arbre i saber per on s'ha de tallar i com s'ha de tallar.
Tu quan veus doncs un podador amb motosserra, què penses?
Que no toca. I si toca és perquè hi ha hagut un problema, que s'ha plantat un arbre en un carrer sense tindre en compte el seu port, el seu creixement, i aleshores, clar, han anat a tirar amb motosserra. Però la veritat que l'arbre, mira, pot aguantar fins un tall de 2,5 centímetres. Més cap allà ja el compartimentació, que és la forma tècnica de dir la seva autocicatrització, se li complica molt. I per tant queda una ferida llagrosa, que és entrada de patògens, malalties, i aleshores sí que futures caigudes estructurals de l'arbre que poden ser perilloses.
És a dir, que per una poda que no toqui, un arbre pot emmalaltir i fins i tot pot caure?
Sí, home, i tant. A més que li trenquem l'esquelet, o sigui, ahí dins té la part llenyosa. La majoria de l'arbre és cèl·lula morta, que és la que forma la seva ànima, la seva estructura. Aleshores, quan nosaltres tallem una branca principal, d'allà vol rebrotar per diversos llocs. Doncs aquests nous rebrots, que seran futures branques falses, no estan agafades a la seva ànima. Per dir-ho col·loquialment, estan de pigote. I aquestes són les que realment correran perill i un dia de plantada poden caure. Per això moltes vegades quan comencem a podar, entonces és un comença i no acaba. Però si un arbre l'ubiquem bé i no el podem mai, només quan el plantem una poda de formació, ja preveint l'estructura que tindrà l'arbre, ja no caldria tocar-lo. Com a molt, puxar alguna branca que ha malaltit, que s'ha assecat, i ajudar-lo una miqueta. Per això necessitem molt canvi, molta cultura de l'arbre, i poder tindre consultors en els ajuntaments, especialistes, no només en puxar-se i podar, sinó en entendre l'arbre i fer, doncs, les actuacions essencials.
Però llavors, disculpa, però ja Joan, dic, per què hi ha llavors les ciutats amb arbres pelats a tot arreu? La majoria de ciutats són així.
Sí, pelats
no, per què? Per què passa això?
Per què? Perquè no s'ha unificat un criteri ni s'ha entès encara l'arbre. I que qui mana podar segurament sigui almenys entès. Són molts els que cohabitem, civils, polítics... digueu-me, qui pren la decisió de podar d'una manera o altra? Segurament no el que està fent la poda, sinó que li diuen la poda i no deixa de ser un negoci per una empresa, sigui pública o sigui privada. Doncs la farà com li diran. La majoria de vegades aquest treballador també rep crítiques constants, perquè el que no li molesta una fulla, li molesta que la branca li arribi a casa. Torno a repetir, el problema és d'origen. Després farem lo essencial. Òbviament, si una branca t'està entrant en un balcó, haurem de reduir-la, però amb criteri. I si el reste de l'arbre no s'ha de tocar, doncs no s'ha de tocar. I si cauen fulles i ens molesten perquè tenim la pell molt fina, anirem a escombrar. Però no a podar perquè sí. Ens hem de preguntar per què hem de fer un tall. Un tall és una cosa sèria. Ens hem de preguntar per què. A part que ens tirem pedres a nosaltres mateixos, el que necessitem és massa foliar. Val? Òbviament hem de cohabitar amb aquests altres éssers vius igual que ells cohabiten amb nosaltres. També estan superestressats els arbres a la ciutat, no només les persones. Han de conviure en un ambient, un hàbitat tan subterrani per les seves arrels com aèries, que tenen un munt d'infraestructures que els limiten, els tapen la llum, que ells van estressats. Llavors trobo que m'agradaria que arribéssim al punt d'entendre'ls i tractar-los com es mereixen, perquè estem cohabitant.
Senyors, però escolti'm una pregunta. A mi m'havien explicat uns d'aquests podadors que es porguen malament, que no sé què es fan, que això s'havia de fer de tant en tant els arbres, perquè d'aquesta manera no creixien tant les arrels i no feien malbé allò, doncs, les canonades, coses que puguin anar per la ciutat. Això és veritat?
Això és cert. Un arbre, si nosaltres té un volum aeri, el mateix estarà a sota terra. Llavors, si tu el talles molt, 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 redueixes les arrels, perquè no en necessita tanta com per mantindre tot la part aèria que té ara, que l'ha reduït. Això és cert. Però per què no anem al problema d'origen? Per què plantem aquell arbre que fa tanta arrel en aquell carrer que hem fotut tots els serveis pel mateix lloc? No? Quedem tots plegats, tècnics en arbres, amb arquitectes, amb el fontaner, si cal que ha de tirar les tuberies, no ho sé, però que sembla que tinguin por a xerrar, que hi hagi una competència entre especialistes, i seria la solució. De totes maneres, si el Podem l'estem podant tant que ara ell voldrà créixer tants talls, tant vol suplir la part aèria, i ho farà malament. Vull dir que és, com diuen en castellà, pan para hoy y hambre para mañana.
Quan més el tallem, pitjor. Sí. És a dir, tornarà a créixer malament i anirà fent...
Branca que ara no molesti, no s'ha de treure. I de cara a on anem, que abans estàveu parlant, millor que no redueixin les arrels, perquè compte que ells es busquen la vida i troben l'aigua allà on sigui. I ja que estan en llocs que estan en places dures, paviments, i tenen molt problema radicular pel tema de la compactació, almenys si les arrels van en profunditat, poden anar fent. Si les tenen en superfície, el propi arbre també no està estable i hi ha problemes de caigudes, no? Si no té arrels, si no està ben anclat.
Jo, Joan, volia preguntar-te, ara que deies això, que no sabem on col·loquem els arbres, per què? És a dir, qui els col·loca en un lloc i no en un altre? Això, qui no ho fa? Qui no fa la feina ben feta?
No m'agrada buscar responsables, perquè trobo que els responsables som tots, no? Però preguntem-se a l'hora de respondre això que dius, que qui sobre un paper dibuixa arbres, no?
Els arquitectes urbans.
Per exemple, ho has dit tu, no jo?
No.
Els arbres no són mobiliari urbà. No? Tu dibuixes un semàfor, aquell semàfor no es mourà d'allà, una papelera no... Però un arbre creix i hem de tindre en compte l'espai que té. Aleshores, hi ha arbres que tenen un port més estret, que no molesten per façanes més estretes. Tenim arbres de tot tipus. Hem d'anar a buscar el que és adequat. I si un carrer no és adequat, escolta, busquem un lloc per fer un parc a la vora. I aquell carrer no té arbres. Però Marta, normalment...
A veure, que tenim unes quantes preguntes, Joan.
Sí, per començar, la Raquel, amb tot això que estàs explicant, Joan diu, clar, amb tot això, tot ple de fulles i els al·lèrgics que es morin. Si no es poden els arbres, què passa amb els al·lèrgics?
A veure, clar, és una resposta delicada, no? Volem arbres o no volem arbres? Jo això de que uns pocs, una minoria, aguantin i es sacrifiquin pels demés, doncs tampoc no sóc molt partidari. Hi ha arbres que són menys perillosos en el tema al·lèrgia, pol·lens i tal. De totes maneres, dic i molt en sèrio, que els al·lèrgics poden estar contents d'estar amb arbres, perquè hi ha moltes al·lèrgies que venen per la pol·lució i la feina agafant els arbres. Vull dir, que no dic que no hi hagin casos, però cada cop tenim la pell més fina.
Una altra. Diu, bona tarda, sóc Jordi Vilà i sóc arboricultor. El tema de la poda és que si un arbre s'ha podat seguint un criteri, erroni o no, s'ha de seguir podant amb aquest criteri. Els brots
totalment
nous que surten, si creixen molt, són punts febles que, com tu deies, Joan, poden trencar-se en un futur. És a dir, que si ja s'ha començat a podar un arbre, ja s'ha de continuar.
La pregunta és, anem tard, per tant, Joan?
Totalment d'acord. Torno a lo mateix. Bueno, podríem parlar de moltes coses, però torno a lo mateix. És senzill arreglar el problema, però d'aquí al futur. Pensem en carrers nous, pensar-ho bé, buscar segons la ubicació, quina espècie, quin gènere hem de plantar i fer una bona poda de formació. Després, amb els arbres que s'han castigat, un tiler, llocs on s'han fet sempre moreres, plataners normalment es broquen menys, però bueno, també n'hi ha casos. El que sigui, lladoners, celtis australis, tot el que s'ha anat brocant, si sap cada any, totalment d'acord amb aquesta persona, s'ha de continuar, perquè és el que explicava abans, de que la compartimentació, allà on surten els brots, i aquests no estan agafats a l'ànima, i són molt, molt, molt més propensos a trencadisses i a donar-se ensurs.
Què et sembla els plataners i les palmeres, per exemple, que tenim a moltes ciutats?
A veure, els plataners venen d'una època que es van començar a plantar plataners, perquè és un arbre també en el seu moment econòmic, és una de les raons, i perquè creix molt ràpid i en seguida fa ombra per avingudes, etc. En avingudes ho veig bé, també els al·lèrgics, perquè el platané de tela, no estaran molt contents. Però, bueno, en avingudes, en el tema plantació, ubicació, ho trobo bé. En carrers estrets, ostres, és una buixeria. Després es tenen que fer les maleses als arbres que es van fent. Però bueno, és un arbre que, si se l'ubica en el seu lloc, de veritat, creixement ràpid i ombres a l'estiu increïbles.
I les ara palmeres, no que tenim aquí la diagonal que sembla Miami?
Les palmeres, a veure, aquí es junta el problema que vam tindre el morrut i un altre problema que... Bueno, el morrut és una malaltia que s'ha endut per endavant. Bueno, una malaltia no, és un bitxo, un colèpter que es fica dins i va mirant. Per aquí ja és una planta poc viable. D'altra banda, no és una planta autòctona d'aquí, val? I a Barcelona començar a plantar palmeres amb els recursos que tenim, altre tipus de planta, doncs em sembla que no és el més adient. No és el més adient per aquí. Hem d'anar cada cop més...